Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimecres 4 de juliol, el dia en què sabem que s'ha descobert una important ciutat ibèrica soterrada a Banyeres del Penedès. Podria tractar-se, de fet, el major nucli urbà dels ibers descobert fins ara a Catalunya. Fins ara s'han identificat uns 200 recintes, places, edificis singulars, muralles, torres i un gran fossat. A partir d'ara comença una etapa llarga i intensa de feina, però s'ha de celebrar la troballa i la feina dels nostres investigadors. En donarem més dades ara a l'informatiu. Avui repassarem tota l'actualitat, que ve carregada com sempre. Posarem també molta música al matí. Ens visitarà l'Alba Robles. Ella s'ha colat ja les seves cases a través de la televisió i a partir d'ara ho farà a través de la seva pròpia música. En parlarem del seu primer treball, del seu concert a Cambrils aquesta setmana i, si hi ha una mica de sort, ens cantarà en directe d'aquí uns minuts. A partir de la una vindrà també el Jordi Cervera, torna des de la Jove Cambra Internacional de Reus a només unes hores de la celebració del 50è aniversari. Així que a veure amb quina primícia arriba avui el Jordi. I atents també a la darrera mitja hora de programa avui. Parlarem de llibres, ho farem amb la Margarida Aritzeta, que sempre és un luxe, que ens explicarà alguns dels secrets del recull de gènere negre Assassins del Camp i li demanarem també que ens faci algunes recomanacions de lectura per aquest estiu. Recordin que poden fer-nos arribar les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona, també a través del WhatsApp, és el 672 65 35 34, 672 65 35 34, per què no ens envien també les seves propostes de lectura d'estiu, per exemple. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, a Maria de Serveis. Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Es manté el temps estable aquí a les comarques tarragonines, cel molt clar, amb unes temperatures que no han de variar gaire. Si més no, podríem baixar puntualment, però continuarem amb màximes entorn als 30. 28 avui, de fet, a Tarragona, a Reus i Gandesa màximes de 30 graus, al Vendrell a 29 i a Tortosa arribarem a 33. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i amb brises cap al litoral. Demà dijous es mantindrà el cel molt clar tot el dia, però creixeran núvols d'evolució diurna en zones de muntanya, tot i que no esperem que hi plogui. Les temperatures màximes seran molt semblants a les d'avui, les mínimes tampoc no variaran, hem de baixar fins als 22 graus a Tarragona i Tortosa, mínimes de 20 a Reus, 21 graus al Vendrell, 18 a Gandesa. I el vent al sud bufarà el mestral al matí, a la resta vent més suau, variable amb tendència a bufar de l'oest en interior i altre cop amb brises cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. A aquesta hora, normalitat a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Comencem amb una notícia que coneixíem fa només una estona. Els Mossos investiguen l'aparició d'un cadàver aquest matí a les vies del tren entre Cambrils i Mont-roig. Per ara es desconeix si aquesta persona hauria mort a causa d'un atropellament o si es deu a altres causes. Investiguen si podria tractar-se de la veïna de Cambrils en principi d'Alzheimer que va desaparèixer aquest dimarts. El cos l'han trobat poc després de les 9 del matí a un descampat situat a la vora de la via i això ha obligat a interrompre la circulació de trens també durant una estona. Els combois afectats han estat els de les línies R16 RT2 i els de llarga distància del corredor, els Euromet, que han arribat a acumular retards de 35 minuts. A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació i els retards van disminuint progressivament. Canviem totalment d'assumpte. El sector de la construcció ha doblat les xifres de creixement en el primer trimestre de l'any a Tarragona. Segons dades del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers, s'han edificat 351 nous habitatges i s'han fet prop de 500 obres de rehabilitació. Les xifres constaten una recuperació permanent, ja que entre gener i juny d'aquest any gairebé s'ha multiplicat el nombre d'obres noves residencials. Els increments són significatius a gran part dels municipis de les comarques de Tarragona, però són molt importants en punts concrets, com per exemple exemple, la mateixa ciutat de Tarragona, on la xifra s'ha quadruplicat, també a Reus i Cambrils, on s'ha triplicat el nombre de noves construccions. I precisament en plana econòmica els expliquem que la crisi ha minvat el pes de la construcció al teixit empresarial tarragoní que manté la indústria i augmenta el sector serveis. Ho posa de manifest el darrer observatori de la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona. Per l'organització, les dades mostren un clar procés de terciarització i un increment de la mida de les empreses lligades a la indústria. Pel que fa a les tendències, la CEPTA considera que seria bo que el sector alimentari, amb arrels autòctones, prengués més força per minimitzar efectes davant possibles deslocalitzacions d'altres indústries que es mouen per decisions, diuen, extraterritorials. Juan Gallardo és cap del Gabinet d'Estudis de CEPTA.
Es palesa una forta caiguda de les activitats vinculades del sector de la construcció, que encara no es recupera ni de bon tros. La consolidació de l'activitat terciària, és a dir, el cada cop major pes del sector serveis, arrossega en general totes les activitats. Però el que interessa és que doncs, es vagi diversificant el més possible dins del sector. Que sobretot la indústria no perdi pes. Jo crec que venem pel bon camí. El pes de la indústria es manté tant en termes de PIB, ocupació i empreses, i això és important. Fora bo que el sector alimentari, que potser té unes arrels més autòctones, entre cometes, anés guanyant pes, perquè així immunitzaria davant de futures crisis i eventuals deslocalitzacions.
La xifra del matí ens la dona precisament aquest observatori de la CEPTA. Són les 3.500 empreses que Tarragona ha perdut en els darrers 10 anys. L'estudi constata que el teixit empresarial continua estant per sota del que era el 2008. I en plana laboral els expliquem que els treballadors del sector del metall de Tarragona han convocat vaga de 24 hores el proper divendres 13 de juliol. Prenen la decisió després de considerar bloquejades les negociacions del conveni del metall per part de la patronal. El personal reclama un canvi de plantejament per desbloquejar aquest conveni, però asseguren que la patronal manté una actitud immobilista en la reunió de la mesa negociadora que aboca, diuen, a un punt mort. 12 i 27, canviem d'assumpte. Els serveis socials de Tortosa han millorat l'eficiència i han pogut arribar a més casos, gairebé 4.000 atencions al llarg de 2017. Des de l'Ajuntament diuen que no hi ha hagut un augment de demanda de serveis, sinó una millora en l'assistència. En els dos últims anys es fa especial incidència sobre la pobresa energètica, controlant cas per cas el consum de famílies amb dificultats econòmiques i buscant fórmules per reduir-los la factura i implementar millores perquè tinguin un subministrament més eficaç i més segur. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha posat en valor algunes de les iniciatives socials de les que la ciutat és referent. Per exemple, el projecte Aigua Consum Zero.
A més del que fa a la gestió eficient de l'aigua i detectar quan hi ha fuites i, per tant, quan hi ha un consum excessiu d'aigua, hem utilitzat l'altre extrem, que és quan no hi ha consum i, per tant, lligar-ho a l'àrea de serveis socials i alertar els diferents persones que estan assistint a serveis socials, a aquestes persones que viuen soles i, per tant, controlar realment si està succeint-los alguna cosa. O també els projectes que estem fent pel que fa a pobresa energètica, com és el projecte FEC, on s'aborda el que és l'eficiència energètica cas per cas amb un projecte de prevenció.
Pel que fa a les necessitats d'alimentació, al llarg de 2017 van atendre prop de 380 famílies dins el programa Etiquet Fresc i prop de 300 per ajuts d'urgències socials. La tipologia d'ajut més requerida és la d'aliments frescos, seguida de subministraments, habitatge i altres com, per exemple, farmàcia o llet infantil. No deixem les Terres de l'Ebre perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha començat una nova campanya de control i vigilància del caragol Massana al riu Ebre, en el tram entre Tortosa i Miravet. Al municipi de la Ribera d'Ebre l'any passat es va trobar un focus aïllat d'aquesta plaga que es va poder erradicar. De moment no s'hi ha tornat a trobar ni postes ni exemplars adults. En canvi, a Tortosa, durant els treballs que es van fer la setmana passada, se'n van retirar prop d'una cinquantena de caragols adults i també 18 postes. Justament en aquest tram del riu Ebre es crearà una barrera similar a un tallafocs perquè s'eliminarà tota la vegetació terrestre i aquàtica per impedir que els caragols puguin avançar aigua amunt. Els treballs enguany s'allargaran fins al novembre, quan es dona per acabat el cicle reproductiu del caragol Massana. Atenció a aquesta, que avui tenim dos premis del dia. El primer per la conductora a la que la Guàrdia Urbana de Reus va enxampar a 113 km hora en un tram de 50. Ha estat a l'avinguda de Salou. Se li han obert diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial. Recordem que li pot comportar pena de presó d'entre 3 i 6 mesos o una multa de fins a un any de treballs en benefici de la comunitat i la retirada del carnet entre 1 i 4 anys. I l'altre premi, doncs, per al conductor que va donar positiu en alcoholèmia 0,48, havia xocat amb un altre cotxe una estona abans i, atenció, anava amb el carnet de conduir suspès. La Guàrdia Urbana de Reus ha iniciat també diligències penals. El van aturar a l'avinguda Maria Fortuny, té 62 anys. I arribem a 1:15 amb una molt bona notícia. Els investigadors de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica han descobert una ciutat ibèrica soterrada a Banyeres del Penedès. És comparable en importància a la d'Ullastret, segons els responsables de la troballa. Un georradar ha permès descobrir 2,5 hectàrees de la trama urbana del poblat, que seria el major nucli urbà dels ibers descobert fins ara a Catalunya. S'ha descobert bona part del que es considera una ciutat amb una estructura viària força regular, formada per carrers paral·lels i amples, creuant per unes vies més estretes. Fins ara han pogut identificar uns 200 recintes, places, edificis singulars, muralles, torres i un gran fossat. Els investigadors consideren que es tractaria de la gran ciutat de la Cesetània Oriental, un territori habitat per la tribu ibèrica d'aquest nom, que vivia a la zona que s'estén entre el massís del Garraf i el Coll de Balaguer. Tenien la gran capital a Quesse, la Tarragona actual. El poblat es va abandonar, segons els investigadors, per circumstàncies possiblement relacionades amb la Segona Guerra Púnica o amb les revoltes indígenes que van venir just després. A partir d'ara, els investigadors tenen la intenció de fer aquest any una primera excavació, un sondeig per comprovar els resultats en les zones més complicades d'interpretar i després començaran els treballs d'excavació ja més extensos, que s'hauran de coordinar amb l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que preveu comprar els terrenys en els propers mesos. El director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, ha explicat a COPE Tarragona que es tracta d'un projecte a llarg termini i molt il·lusionant.
Molt de feina i molt il·lusionant, eh? És a dir, és un... ens servim alguna cosa, és a dir, alguns ens servim alguna cosa, però realment ens deien que seria molt potent i que seria molt important. El que és realment els donants és aquesta feina, com deies, que queda d'ara en endavant, d'anar descobrint, d'anar coneixent aquest món ibèric que és tan complex i que, doncs, amb les bones mans en què està el projecte, segur que tindrem uns resultats sensacionals d'aquí ben poc, però també molta feina a fer durant els propers anys.
Doncs amb aquesta bona notícia tanquem el bloc informatiu. Repassem portades de diaris abans de continuar. El diari de Tarragona avui en portada diuen: Tarragona pierde 3.500 empreses en una dècada. El Reus Digital, destacat a aquesta hora, Tecnoparc, pol d'atracció del talent empresarial emergent, i el del Camp.cat destaquen que s'ha descobert a Banyeres una de les ciutats ibèriques més grans de Catalunya. El Tarragona 21, a aquesta hora, troben el cadàver, diu, d'un sense sostre en una nau abandonada del Passeig de la Independència. I finalment, avui també és portada al diari Més, que es localitza a una gran ciutat ibera soterrada a Banyeres del Penedès. Arribem a les 12:33, un minut per la publicitat i continuem.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los motoexpertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Seguim Herrera en COPE i posem música en aquest dimecres. Avui al programa tenim l'Alba Robles. Quiero ser, no hay... Això que estan escoltant és L'Eco de mi voz, una de les cançons que formen part del seu primer treball, i a l'Alba la tenim avui a l'estudi una mica abans que porti la seva música fins a Cambrils. Alba, bon dia i gràcies.
Bon dia a tu.
Merci per venir. Vens molt ben acompanyada, sí, a més, no? Ens el presentes tu mateixa.
Sí.
Vinga, doncs som qui vens.
Doncs és el meu productor i el meu guitarrista, Nacho Romero.
Què tal?
Com que sempre m'acompanya ell.
Nacho, gràcies per venir també. Guitarra en mà, que això sempre s'agraeix.
Sí, sí, sí,
això
sí,
vol dir, Alba, Nacho, que tindrem sorpresa al final de l'entrevista. Ens cantareu, tocareu en directe?
Potser, sí.
Potser, ens ho pensem. Depèn de com vagi l'entrevista.
Exacte.
No? Vale.
Després t'ho dic.
Intentaré portar-me bé, llavors.
Vale.
Escolta, Alba, alguns dels nostres oients, potser ara que he dit Alba Robles, han dit, carai, em sona aquest nom, perquè tu t'has colat a casa ja de molta gent a través de la tele, no?
Sí.
Explica'ns una mica perquè has passat per la Voz Kids, per Got Talent, Factor X.
Sí, bueno, jo, la meva primera aparició per la tele va ser fa 3 anys, a la Voz Kids, a la segona edició, que vaig estar a l'equip del Manu Carrasco.
No som parents, eh?
No.
Que no es pensi la gent que hi ha aquí prevaricació ni res, no tinc el gust.
I després, bueno, vaig estar també a Got Talent, vaig arribar fins a les audicions, i a Factor X també vaig estar, que també vaig arribar fins a les audicions, sí.
Això va ser fa 3 anys, o sigui, tenies 15 anys.
Tenia...
14, bueno, 15.
Tenia 13, ara tinc 17.
Ah, tenies 13.
Sí.
Imagina't, és que n'hi 18.
Al setembre farà 4 anys. Sí,
Déu-n'hi-do. I, clar, jo ara estic pensant, jo tinc una cosina de 13 anys i jo m'imagino a ella dient, posa't davant d'aquesta gent o davant del públic directament i canta,
clar.
No? O sigui, a tu en aquell moment hi havia cert pànic o
home,
ni tu vas plantejar això?
No, sí. A part, era la meva primera vegada que em pujava a un escenari sola. Sí que és veritat que m'havia pujat acompanyada d'altres cantants, però sola va ser la primera vegada a la Voz Kids. I clar, va ser, pues tu veràs, un impacte.
En aquest cas, mira, has anomenat el Manu Carrasco, que et va acompanyar també en aquest viatge. Continues tenint contacte amb ell? No sé, esteu al dia, li expliques què tal va tot, ara que ja tens aquí un primer treball?
Bueno, en el moment ja que surts de la Voz Kids, no, et limiten molt a tenir contacte amb ell. Sí, van molt controlats pels seus managers. Sí que he tingut l'oportunitat, el vaig anar a veure al Liceu fa 2 anys i vam estar amb ell, amb els camerinos i tal, i superguai. És supersimpàtic, supernatural, com es veu a la tele. Però no, això de tenir contacte, parlar amb ell, no.
No, doncs escolta, jo li enviarem un disc.
Aviam si ho escolta.
Jo crec que sí, no? No ha de ser, no? Jo crec que sí, Nacho, sí.
Segurament
no?
Que sí.
Li farem arribar.
Sí.
Li farem arribar. Estem parlant d'aquest pas per la tele, que al final va ser el teu primer, no primer contacte, sinó amb grans públics, perquè tu ja havies, abans, ja havies treballat, de fet, havies ja començat a formar molt petitona, no? A partir dels 11 anys, en teatre musical, no? I tot això. Per tant, la cosa, crec que és de naixement, Alba.
Sí,
tu,
bueno,
no?
La veritat que porto la música molt, molt arropada amb mi des de pràcticament que vaig néixer. Sempre escoltava molta música a casa meva i sí, sempre m'he volgut dedicar a això, la veritat.
Escoltàvem ara L'Eco de mi voz, en què descrius precisament la teva relació amb la música,
sí.
No? Que és una relació molt especial i molt íntima, jo crec que insubstituïble, amb qualsevol persona, no?
Totalment, sí. Bueno, és el que parla bàsicament tot l'EP, totes les 4 cançons de l'EP parlen això, de la relació que tinc amb la música, de l'unida que vaig amb ella i de lo important que és per mi.
Mira, de fet, si escolten alguna de les cançons a L'Eco de mi voz, tenim, per exemple, dius coses com no hay viento que me sople, que me aleje de lo que quiero ser. En altres cançons dius, cantarle a mi sueño, mi ingenuidad poco a poco está muriendo. Però cantarle a mi sueño és una cosa, no?
És molt bonic, sí, és una frase molt bonica, però és que és la veritat. O sigui, vull dir, això sempre ha sigut el meu somni des de que era molt petita. Llavors, estar vivint el meu somni, és que què puc demanar més?
Està vivint el teu somni amb 17 anys.
Sí.
Que mira quin camí queda per davant, no? Suposo.
Sí, sí.
Explica'm com ha estat també la feina de preparar aquestes primeres cançons teves, ara ja no estàs cantant coses d'algú altre ni versions, no? Són teves. Com va començar aquest procés?
Bueno, doncs, bàsicament, jo, quan vaig conèixer el Nacho, mesos després, em va proposar de fer un disc, de fer un EP de 4 cançons, per veure la reacció de la gent, per veure si agradava una proposta. I així vam començar, vam conèixer David Palau, que és el guitarrista de Serrat, Sabina, bueno, dels més importants que tenim avui en dia i dels més importants que tindrem, pues està ell com a guitarrista. I ell, junt amb el Nacho, em van produir el disc, em van composar les cançons i a partir d'allà, doncs, tot el que estem vivint ara.
Doncs escolta, ara fem com que no hi és l'Alba, tot i que avui és la gran protagonista, Nacho, però fem com que no hi és durant uns minuts i explica'm tu, la teva visió, no? En quin moment coneixes a l'Alba i com veus i dius, ostres, hem de treballar amb aquesta noia?
Sí, bueno, va ser molt fàcil tot. Va arribar jo treballo en un estudi de gravació a Barcelona, que es diu Onda Studios, i va arribar l'Alba volent gravar alguns covers, algunes cançons, per continuar la seva carrera. Llavors la vam escoltar, jo la vaig escoltar i vaig dir... blanco i en botella, o sigui, això què és, no? Clar, no. I a més, veu-la en directe, que són la seva essència explota. S'ha de veure en directe, l'Alba, sí, sí. El disc està molt bé produït. Però està fet amb molt de carinyo, però al directe l'Alba té algo que no té al disc i s'ha de veure en directe. Llavors jo coneixia el David Palau, tenim diverses produccions junts, i li vaig presentar i vaig dir, mira, David, tinc això i hem de fer coses. I David va dir, ja. Quan comencem?
Sí. Doncs ja heu començat, ja està. De fet, ja no? Maig està a plataformes digitals.
Totalment.
Sí. De moment, què tal? Fa un mes i poc, va, mes i mig, sí. Posem, no? Sí. Ja està. Què tal? Quines sensacions de moment?
Doncs molt bé. De fet, vam fer la presentació del disc el 23 de maig a una sala de Barcelona que es diu El Medi Mediterrani. I la veritat que no podem estar més contents, o sigui, es va omplir, era un dimecres per la nit i sí que és veritat que costa més arribar a la gent un dimecres, però es va omplir, a la gent li va agradar moltíssim i estem molt contents.
Has tingut més contactes amb el públic el proper 6 de juliol, Cambrils.
Sí.
No hi has tocat encara, Cambrils, primera vegada.
Primera vegada.
Estaràs al Set d'Art,
sí.
Que també és un lloc poc convencional, però crec que puc donar, no? Sí, diu que sí, l'haig començat, eh?
M'agrada les coses no convencionals.
És veritat, és un espai, una galeria, no? Una galeria d'art, és un espai, jo crec, molt interessant per apropar-te a un cantar, a la música, no?
Sí, la veritat és que tinc moltes ganes, això, mai he cantat a Cambrils, i per ser la primera vegada, doncs, jo crec que està molt bé.
Això és 6 de juliol, Set d'Art, Cambrils. Allà escoltaran, suposo, aquestes quatre cançons, evidentment, que formen part de l'EP, sí. I alguna sorpresa més, no, Alba?
Sí, sí, sí.
Què farem més? Avança'm alguna cosa, dona.
Això ho podem avançar, no podem avançar?
Una miqueta, per favor, una primícia. Que estem... Va.
Bueno, potser hi hauran més versions. També estem el 27 de juliol aquí a Cambrils fent concert.
Ah, molt bé.
Sí, sí, així que per tots els que ho estan escoltant, si us plau, veniu, perquè serà un conciertazo. Sí, sí.
I tant. No sé si tens una mica de... Dèiem, no? Feia molt respecte posar-te davant de l'audiència en aquell moment quan parlàvem dels inicis. Has perdut aquesta por, aquest respecte, o et continua fent la mateixa impressió abans de sortir a escenari?
La mateixa impressió, no, pel fet de que ja no és la primera vegada que em pujo a un escenari, sí que és veritat que tinc més experiència, però els nervis de pujar a l'escenari i el respecte al públic crec que mai s'ha de perdre un artista, perquè en el moment que es perdi ja estaria tot perdut.
Ah, no el veuen el Nacho, però fa cara de mira-la, ja amb 17 anys...
Fa cara de pare, el Nacho.
Sí, fas cara de pare, és veritat, no? Bueno, perquè veus, al final, tu també, quant temps heu estat treballant amb aquestes quatre cançons?
Pues bastant.
Sí, 7 mesos segur.
Clar,
sí.
Al final compta també en un any.
Tant.
Una persona canvia, creix, i més quan estem
I
parlant
quan 17 anys.
Clar, i el Nacho em va conèixer pràcticament... O sigui, quan vaig sortir de La Voz, jo vaig anar al seu estudi a demanar por favor ajudar-me, quiero hacer covers. I ell va ser el primer que... Ell m'ha vist créixer artísticament.
Sí, creix artísticament i físicament.
I físicament, personalment, sí, sí.
Però una cosa, el fet de que siguis tan jove, no ho tornarem a repetir més, ja pot ser, per no enfonsar-nos més, Nacho, la resta.
Sí,
això em passa molt últimament, o sigui que crec que comencem a tenir un problema ja amb les edats. Però, no, és veritat, això no vol dir que no tinguis les idees clares i els gustos molt clars, no? En aquest cas, a tu t'agrada també dir la teva, deixar-te aconsellar, però dir no, jo vull fer això i tinc molt clar per on vull anar.
Sí, la veritat que potser, no sé, em ve potser de la meva mare, tinc un caràcter molt... que tinc les idees molt clares i les he tingut pràcticament des de que vaig començar a enfocar-me a la música més professionalment, sabia perfectament què era el que volia i fins on volia arribar. Llavors els meus límits sempre me'ls he posat jo i crec que de moment vaig bé. Vaig encaminada, em porta un equip molt guai, els meus pares també em recolzen molt, així que No em puc queixar, la veritat.
Escolta, ara parlarem una mica més de les teves cançons, si tenim sort, i em vaig portant bé, al final cantarà l'Alba una mica, però
jo t'he
proposat... Cantarem. Que sí, no?
Cantarem. Sí,
t'he proposat que et sumis al joc aquest que fem amb els artistes que aneu passant per aquí, sí. I és que em proposis tres cançons que jo entenc que quan feu la tria és una cosa o bé que acabes de descobrir o algú que és un referent per tu, vale. En aquest cas, no? Llavors diran... Quins gustos pot tenir l'Alba, musicalment parlant, no? 17 anys, clar, potser li agradarà música molt actual, no? Doncs anem a descobrir-ho, si et sembla. Posarem uns segons de la primera proposta que ens fas. Es diu Rise Up i és l'Andra Day. A veure, per què aquesta?
Bueno, mira, fa poc vaig descobrir aquesta cançó, fa molt, molt poc, fa un mes o així. Em vaig enamorar el que es diu completament, o sigui, feia molt de temps que no escoltava un artista tan, tan actual cantar en aquest registre. La seva veu és, la trobo superespecial, superpersonal. Em va flipar, em va encantar i, pues, òbviament, és que, clar, és que, què te voy a decir? M'encanta.
Has triat, a més, tres dones.
Sí.
Tres dones. No, és interessant això, veure quines tries feu, eh?
Sí.
No sé si has volgut o ha sigut casualitat.
No, bueno, bàsicament escolto tant homes com dones, òbviament, però potser pel registre de veu, per l'estil, m'identifico més amb elles.
Andra Day és la primera proposta que ens fa l'Alba. Anem a la segona. A més, és una artista aquesta que ha passat també per aquí i també ens va fer, també es va prestar aquí al joc. Vam entrevistar, sí, Vanessa Martín fa unes setmanes.
Compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayuno.
Has triat No te pude retener.
Sí, sí, sí. Bueno, Vanessa Martín per mi és una de les millors cantants que tenim aquí a Espanya, que fa poquet, en veritat, s'està coneixent tanta gent, no? Jo sí que me'n recordo que la vaig seguir molt des dels seus inicis, perquè és una compositora, per mi, excel·lent, fa unes lletres superboniques, fa una música superbonica, i, de fet, he versionat molts cops cançons d'elles, perquè és que em sembla brutal. Sí.
Et fixes molt amb la lletra, no sé si tu també escrius.
Bueno, he fet les meves primeres composicions, sí? El que passa que sí, queda dir que ahí están, en el cajón de mi.
Ah, no, però les has ensenyat al Nacho o ni al Nacho?
Sí, 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 al Nacho sí, sí que l'has escoltat, sí.
Sí?
Sí, 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 tant que sí.
Bueno, algun dia les escoltarem la resta, digo jo.
Totalment, o sigui, apunta molt, molt alt, sí? Apunta molt alt. Sí.
Bueno, si això també és un procés d'aprenentatge, no? A nivell de, ja, composició, sí, sí. No? No només escriure, sinó compondre també la música, que a més jo suposo que en paral·lel tu et continues formant, Alba, en tot això.
Sí, clar, bueno, jo faig piano des de fa 3 anys i llenguatge musical, i llavors a l'hora de composar això m'ajuda molt, clar, els acords, a treure'ls jo sola, doncs ajuda molt, i anar composant cada cop més, doncs aprens i creixes molt més ràpid artísticament.
Qui serà la tercera dona que ens recomana avui l'Alba? Doncs és Cristina Aguilera.
Sí. When you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain.
Apuntant alt també, eh, Alba?
Sí. Bueno, Cristina Aguilera és una de les meves cantants preferides que tinc, perquè el seu registre pot anar des de fent bells, fent notes molt agudes, molt altes, i alhora tan greus, i després passar falset, o sigui, té una tècnica vocal excepcional, excel·lent, llavors per mi és de les millors que hi ha.
Jo he de dir, mira, aquí ho expliquem tot perquè som una família, Alba, tu ja, si ens vas escoltant, sí, sí, per internet ja ho veuràs, aquí ho expliquem tot. Jo, un dels concerts que millor m'ho he passat a la meva vida ha sigut un de Cristina Aguilera, fa molts anys d'això, quan era jo jove, en tot cas, però ella també, però jo més. No, i és veritat, és una cata que en directe és que et deixa estabornit,
sí, sí,
no?
Sí.
Total, de la potència vocal que té.
És molt guai, sí, sí.
Doncs, escolta, hem dit que l'Alba és aquest primer treball. Hi ha més coses a la vista. Tenim aquest primer disc amb 4 cançons. 2019 vindrà amb novetats, Alba? Sí,
sí, ve amb bastants novetats. Ah, estem preparant ja el segon disc, ja d'una manera més gran, amb més cançons, i estem molt il·lusionats. Tenim previst que sortirà cap a març, abril, així que molt contents, i de moment no podem avançar molt més, però bueno, tiramos ahí pistillas.
Molt bé, s'ha d'anar sembrant, sí senyora. Escolta, quan el tinguis, convidada quedes a tornar.
Moltes
veiem
gràcies.
Què ha passat en aquest any, però si vols venir abans, tu també vine, perquè aquí, com pots comprovar, sempre ens agrada molt parlar de música i
sí.
Escoltar-la, que jo és que no entenc la ràdio sense música, una mica, una pindoleta, encara que sigui una estona, que aquí no fem radiofórmula, perquè no és el nostre camp, però, escolta, ens agrada molt la música i conèixer millor també els artistes, jo crec que és un punt a favor. A l'Alba, al Nacho, no? Ja tot l'equip els tindreu el 6 de juliol, el 7 d'Art de Cambrils, i no s'estic arribant al final, tinc la incògnita, tocaràs, Nacho, cantaràs, Alba?
Crec que sí, no? Sí, t'has portat bé.
M'he portat bé, vale. Us he donat aigua, posat l'aire condicionat, jo més no puc fer.
Què més dir?
Doncs escolta, jo, millor manera d'acomiadar-me aquesta primera tanda de programa que amb música en directe, ja, això sí que ja no ho podrem superar. Alba, Nacho, mil gràcies per haver vingut. Torneu quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Hoy os quiero dar una canción, una verdad, una razón, una declaración. Por darme el calor que no se finge, que no es cobarde, que no es mentira cuando me si un día me voy, no os preocupéis, será que la vida viene a buscarme. Por lo demás, os llevo dentro a cualquier lugar. ¿Cuánto se puede querer? ¿Cuánto vale un beso? ¿Cómo se mira?
Quina meravella, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Alba Robles, el eco de mi voz, apuntin.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant La Goleta, tradición y vanguardia, le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes, especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-566.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Hacer es la mejor manera de decir. José Martí.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-235577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, la Casa Castellarnau, a partir de les 6 de la tarda, toca presentació de la peça del mes. De la mà d'un tècnic de patrimoni històric coneixerem tots els secrets avui d'un bust de Bonaventura Hernández Sanahuja. Activitat oberta a tothom i gratuïta a les 6 a la Casa Castellarnau, a Tarragona. Següent cita destacada a Tarragona ja a la nit, a 2:15, a la Punta del Miracle, concurs internacional de focs artificials. El primer coet el dispararà la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Anem fins a Reus, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós. Teniu joc de lectura de l'estiu. Per cada llibre que llegiu podreu penjar una banderola i fer que aquest indret de la biblioteca sigui el més fantàstic del món. Anem fins a Deltebre, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Delta de l'Ebre. Avui Roberto Olivan us farà ballar, impartirà la darrera conferència del curs Dones, Salut i Educació. I acabarem a Valls. A partir de les 8 del vespre, a la plaça del Portal Nou, teniu preparada l'activitat Llegendes i Contalles del Centre Històric de Valls. A partir de les 8 us explicaran algunes de les històries que amaguen els carrers del centre de la ciutat. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic de Valls.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Pràcticament 2 minuts i arribarem ja al punt de la una. Què ens poden enviar al WhatsApp del programa? Doncs directament el que vulguin. Volen opinar d'un tema d'actualitat? Doncs nota de veu. Volen fer-nos una recomanació, per exemple, de lectura per aquest estiu? Nota de veu. De recomanacions de lectura i de llibres en parlarem d'aquí una estoneta, d'aquí mitja hora aproximadament, avui amb la Margarida Aritzeta. Amb ella parlarem del recull de relats de gènere negre Assassins del Camp, publicat per Llibres del Delicte, i parlarem també de lectures que ella ens proposa per aquests dies d'estiu. Doncs vinga, volem saber també les seves. WhatsApp, nota de veu o escrita, la preferim de veu, al 672 65 35 34. I per veu, la de l'Alba Robles, eh? Com s'han quedat?
El ruido se vuelve a callar. Das vida a mi voz. Tú y yo nos fundimos en el aire. Eso es lo que quiero.
Si ens volen dir a través de WhatsApp també què els sembla l'Alba Robles, la seva veu en directe, la seva música, el seu disc, si volen el que vulguin, doncs vinga, WhatsApp. Nosaltres ara arribarem amb música al punt de la una, els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornarem en només 5 minutets perquè aquí, a COPE Tarragona, encara hi ha moltes històries i moltes veus per escoltar. Fins ara.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los cuatro políticos separatistas presos trasladados desde Madrid a Cataluña han ingresado ya en cárceles de esta comunidad. Tras el acercamiento de los reclusos, comparecen también a esta hora los presidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Así es, todo apunta a las puertas del Parlamento para escuchar de aquí a unos instantes la declaración institucional que realizarán el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlamento, Roger Torrent, sobre la llegada a cárceles catalanas de los presos independentistas. Junqueras, Romeva y los Jordis han llegado a Brian sobre las 12:30 y hace tan solo unos 15 minutos y han salido hacia el centro penitenciario de Lledoners en dos coches de los Mossos d'Esquadra. Su llegada pasarán reconocimiento médico e ingresarán en el módulo 2, donde estarán en celdas individuales. Paralelamente, Carmen Forcadell y Dolors Bassa han salido de Alcalá Meco pasadas las 9 de la mañana y esta tarde llegarán a la cárcel de Puig de las Basas en Figueras.
Respaldo sin fisuras del ministro de Exteriores al embajador español en Estados Unidos tras el incidente con el presidente catalán en Washington. El embajador Pedro Morener replicó en público a Quim Torra por asegurar que en España había presos políticos. Josep Borrell ha pedido hoy a los embajadores que hagan lo mismo si se ven en una situación similar, Manuel Ángel Gómez.
Esas son las instrucciones que ha dado Josep Borrell a todos los embajadores españoles. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que el embajador Pedro Morenés hizo lo que tenía que hacer.
Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera.
Borrell ha asegurado que asume toda la responsabilidad de la actuación del embajador en Washington.
Y acabamos de conocer la última encuesta del CIS. No trae intención de voto y refleja que el paro y la corrupción continúan siendo los dos principales problemas de los españoles. Cae, eso sí, el descontento con la situación política, Ricardo Rodríguez.
El trabajo de campo llegó recién investido presidente del gobierno Pedro Sánchez. En plena ola, el descontento con la situación política retrocedió en junio 9 puntos. El 67% de los encuestados la define como mala o muy mala. Ahora bien, el paro sigue manteniéndose como el problema para 6 de cada 10 españoles y lidera un mes más el ranking de las preocupaciones nacionales según el CIS. De igual manera, permanece prácticamente igual la corrupción en segundo lugar, de nuevo con un 39,2% de menciones. Los partidos y los políticos preocupan a uno de cada cuatro sondeados. Testados la derogación del 155 y la formación del gobierno a cargo de Quim Torra, la preocupación por la independencia de Cataluña se mantiene en algo más de un 7%, la misma cifra que en mayo.
Miércoles 4 de julio, en el que están pasando más noticias que te cuenta Ángela Sánchez.
En el puerto de Barcelona siguen recibiendo asistencia a los 60 inmigrantes que viajaban a bordo del barco de la ONG Open Arms, mientras en varios puntos de la costa andaluza siguen desbordados por la llegada de pateras. Por ello, la Junta acaba de anunciar que va a aumentar en 400 las plazas de acogida a menores no acompañados. Solo en lo que llevamos de año han llegado 2.000 niños solos a las costas andaluzas. Y Hacienda ya ha devuelto casi 7.000 millones de euros de la campaña de la renta a más de 11 millones de contribuyentes a fecha de 3 de julio. Es un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Y España es uno de los países europeos con más médicos por habitante. No faltan médicos en nuestro país, pero su distribución en las comunidades es mejorable, según el último informe de la Organización Médico Colegial.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
En el espejo hoy vais a hablar de una jornada histórica convocada por el Papa Francisco y que va a tener lugar este mismo sábado.
El próximo sábado, efectivamente, el Papa ha invitado a Bari, que es una ciudad asomada al Adriático y símbolo de la relación con Oriente, a los jefes de las iglesias y comunidades cristianas de todo el Oriente Medio. Puede considerarse una jornada histórica, va a tener dos grandes momentos: la oración en el puerto, junto a los fieles que quieran sumarse, y el momento de reflexión y escucha recíproca en la Basílica de San Nicolás. Medio Oriente es una de las regiones del mundo donde la situación de los cristianos es más precaria. El porcentaje de cristianos ha disminuido drásticamente en el arco de un siglo. Representaban el 20% de la población del Medio Oriente antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora son solo el 4%, y no por casualidad. Todos los detalles de esta jornada pues los contamos dentro de un ratito en el espejo.
Muchas más historias en el espejo a partir de las 2 menos 25. Gracias, José Luis. Vamos ya con el deporte. El Fútbol Club Barcelona, que ha desmentido irregularidades en el trasplante de hígado a Erika Vidal. Luis Munilla.
Sí, es una información de hoy del Confidencial que desvela que el Fútbol Club Barcelona, bajo la presidencia de Sandro Rosell, acudió al mercado ilegal de órganos para el trasplante de hígado de Erika Vidal. El abogado de Rosell lo ha desmentido en Herrera en COPE y en los últimos minutos se han producido dos comunicados, uno del Fútbol Club Barcelona y otro de Erika Vidal. Joan Bajori.
Dos comunicados, efectivamente, uno de la Fundación Erika Vidal en nombre del futbolista, en el que desmiente categóricamente la información del Confidencial, aclara que todo el proceso se adecúa a los protocolos establecidos y lamenta que se ponga en duda la honorabilidad de los implicados en el proceso, en especial del donante, de su primo, del primo de Vidal, Gerard. Comunicado también del Barça desmintiendo cualquier irregularidad y recordando que un juzgado de Barcelona archivó la causa relativa al caso, y también el Hospital Clínica comunicado que siguió la ley a rajatabla.
La Organización Nacional de Trasplantes, por cierto, es noticia de última hora, ha abierto una investigación en torno a este asunto. Y por otro lado, el día va de comunicados, hay un comunicado oficial de última hora del Real Madrid negando un acuerdo por Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, segundo comunicado de los últimos tres días del conjunto blanco. El de hoy dice que ante las informaciones publicadas en las últimas horas referente a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas. El Real Madrid dice que no ha realizado ninguna oferta ni al Paris Saint-Germain ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes.
Y la otra noticia del día, Antonio, es la dimisión del jefe directo de Fernando Alonso en McLaren, el director deportivo Eric Boullier.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000. Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
La eliminación de España en el Mundial ha generado un gran sentimiento de frustración, ya que la selección llegó a Rusia con el cartel de teórico favorito. Ahora, hasta el Mundial ganado en Sudáfrica parece un espejismo a la vista de los fracasos que se han encadenado desde entonces. Se van Iniesta y Piqué, se va también Fernando Hierro, y empieza un largo camino que no será fácil para volver a ilusionarnos con la selección.
Y ahí están, ya salta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si ellos no cumplen la ley...
Hombres, todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta... Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE Tarragona.
Estás informado.
9 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona, des d'ara i fins les dues. Entra ja, el veig entrar, de fet, el Jordi Cervera, per parlar-nos novament una setmana més de la Jove Cambra Internacional de Reus. A partir de 2:15 aproximadament vindrà la Margarida Aritzet avui per parlar de llibres. Tot un honor tenir-la aquí. Anem tancant ja temporada i els farem moltes propostes de lectura. Tot això fins les dues encara i molt més, així que no marxin gaire lluny. En 30 segons ens hi posem.
Migdia a COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les zones.
4 de juliol, dimecres, camí cap a les 2 del migdia pràcticament. Estem en temps de descompte. Jordi Cervera, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
I bon dia a tots. Ja, estem, ja no ens aguantem, no ens aguantem. Ja no ens aguantem.
Avui el Jordi ha arribat, no ha arribat caminant, ha arribat flotant, podríem dir, no? Perquè ja no sé si toqueu de peus a terra entre tot el que heu de preparar, els nervis...
Sí, Mònica, la veritat que és com que a cada moment van sortint cosetes que no esperaves, no? És com, ostres, va, ho tenim tot controlat, i ens exalta algú, i això ho tenim,
me
cago en l'ou. Bueno, però sí, ho tenim controlat, i el més important que anem tots a una, i quan no arriba una, arriba l'altra, així que és qüestió de temps.
És qüestió de temps, exacte. Sí, de repartir-se les obligacions, perquè recordem-ho, per aquells que potser no ens segueixen cada setmana, el Jordi ve aquí a explicar-nos una miqueta més de com és per dins la Jove Cambra Internacional de Reus, i és que aquest dissabte... 7 de juliol, estem ja, o sigui, ara ja, és ja. Que menys d'una setmana, és que 3 dies.
3 dies.
Celebren, fan la posada de llarg, diguéssim, d'aquest 50è aniversari de l'entitat.
Exactament.
I bé, hi ha moltes coses a fer, perquè ja, quan em pots avançar alguna coseta, a veure quants convidats sereu,
sí.
Com anirà tot plegat.
Mònica, tu saps que jo sempre et porto exclusives.
Home, faltaria.
Però avui la deixem per més endavant.
Ah, pel final?
Sí, la deixem pel final, més endavant.
Bueno.
Ara, abans de començar m'agradaria, bueno, parlar de dos temes. És que abans de començar sempre fem un petit guinyo d'actualitat,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs avui va dirigit, doncs, a dos col·lectius. El primer de tot és amb aquest grup de 13 nois que s'han quedat atrapats a una cova de Tailàndia. Són 13 nens d'entre 6 i 12 anys. Mm-hmm. I la veritat que ha de ser complicat, bueno, ho expliquem una miqueta, no? Són 13 nens que en una excursió es van quedar atrapats en una cova. I per arribar a aquesta cova han de vindre submarinistes internats i han de passar quasi 4 quilòmetres de coves. És algo espectacular.
I la majoria dels nens i nenes que estan allà atrapats no saben nedar, a més a més, no?
Bé.
Avui deien,
exacte,
que fins a la tardor probablement no els podran treure. És que
sí,
et posa la
mesos.
Pell de gallina només, sí, de pensar-ho, eh? Els,
exacte,
han portat menjar i aigua, però és una situació complicadíssima.
Exacte. I des d'aquí, doncs, enviar força, no? Força i energia positiva cap a aquests nens, que segur que la necessitaran i segur que sortiran endavant.
Sí,
segur que sí. I l'altre col·lectiu, doncs, dir que des d'aquí també ens sentim molt orgullosos de tots i de tothom. És igual la manera que estimem, perquè això no ens diferencia. Així que comencem amb aquesta cançoneta dedicada a tots els orgullosos i orgulloses.
Això, que tothom s'estimi molt. Que s'estimi com vulgui, però
exacte,
que s'estimi, que és importantíssim.
Exacte.
Ara que et tinc aquí... Fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells.
Xarango avui per acompanyar-nos al programa. Molt bona elecció.
M'encanta.
Ja,
mira, els companys de Jove Cambra, els companys de Jove Cambra m'ho diuen, oh, és que cada dia posa una cançó tan variada, no té res a veure un gènere amb l'altre. No, la veritat que no, m'agrada molt variar, anar fent saltets d'un gènere a l'altre, no? Perquè és el que dona també la
Clar,
alegria.
Bueno, aquí està la gràcia, no? De vegades no té per què agradar-te un gènere en concret, només,
exacte,
no? La música és aquesta, la sort que tenim, que podem escoltar de tot. I que ens agradi, potser, doncs, mira, a mi potser xarango no m'agradarà tot, però hi haurà coses
hi haurà cançonetes
que sí, no?
Ah, exactament.
Aquí està la gràcia, si és que la varietat està al gusto.
Molt bé, la varietat. I parlant de varietat, avui portem molta varietat.
Sí? Moltíssim. A veure, què portes? Perquè la gent que ho sàpigui, jo no sé amb què ve, el Jordi, és sorpresa, vull dir, jo no ni l'ajudo a preparar res, ni faig res, jo vinc aquí, escolta... I el faig treballar.
Venim una miqueta a veure què ens trobarem, no?
Jo sí. Sempre aprenc coses.
Bé.
Però és que a mi no m'agraden els guions.
Exacte. Jo per això jo me'n recordo el primer segon dia que vam fer el programa que tu em vas dir, Jordi, és molt important que l'entrevistat mai sàpiga les preguntes.
És importantíssim. Llavors, sí, tu t'ho has de preparar, però no has de donar les preguntes. Exacte. En aquest cas, jo aquí sóc com l'entrevistada, no?
Exacte. Tu no has de saber el que tenim avui preparat. I avui ens acompanyen 4 persones. No físicament, no estan aquí amb nosaltres, però ens han enviat una nota de veu i resulta, mira, jo t'explicaré una anècdota, Mònica, a tu i als oients, i és que quan jo visc algú que em marca, intento guardar-ho en una paraula, sintetitzar tota la vivència en una sola paraula. No? Per exemple, doncs, quan vam anar a Lesbos, no?, amb tota jove cambra i tal, jo ho vaig guardar en una paraula al meu cap. Pap. Quan va néixer el meu primer cosinet petit, també vaig guardar aquell moment en una paraula. Pap. Llavors, la idea és això, no? Ho vaig comentar amb els companys i vaig dir, nois, què us sembla amb la Noe, la Paula i l'Adrià, que de Jove Cambra, què us sembla si m'envieu amb una paraula què significa la Jove Cambra per vosaltres?
Molt bé.
Ostres, vinga, va, sí, fem-ho. I vaig dir, però abans d'això farem amb una persona que no sigui de l'entitat. Algú que no estigui dins de Jove Cambra, però que hagi viscut alguna experiència. I qui és aquesta persona? És el Marc Doval. El Marc Doval és un dels socorristes que va vindre a Lesbos l'any passat. I li hem preguntat al Marc què significava per ell la Jove Cambra. I el Marc ha dit això.
Per mi la Jove Cambra són valors. Valors de persona i d'humans, sobretot seguir creixent com a persones i amb els projectes de Jove Cambra.
Molt bé. Valors.
Valors. És molt Barça, no?
Barça, sí,
però m'ha agradat molt.
Bueno, és una paraula que heu repetit molt aquí rere setmana, no? Setmana rere setmana. No només tu, sinó els convidats que han anat passant també. La setmana passada el Dani Rubio també ho ha repetit diverses vegades, no?
Bueno, els valors i valors, família, no? Amics, tot això sempre es va comentant, escola. Però és que és el que descriu la Jove Cambra. Aquesta sèrie de valors que ens marquen com una entitat és una miqueta com la política interna d'una empresa. No? Nosaltres no tenim política interna, tenim una sèrie de valors als quals hem de ser fidels. La Jove Cambra, al final, també hem de recordar que es regeix per els goals, per les metes de la ONU, que marca la ONU. Llavors, sí. Una miqueta va lligat, no?, els valors amb les metes que marca la ONU. Qui més? Ara fem un salt ja a membres de la Jove Cambra.
Persones... Clar, és que el Marc hem de dir que no era de la Jove Cambra, i ha dit valors. És interessant veure quines paraules sortiran això.
Bueno, hem de saber que al final d'això la Mònica haurà de dir la seva paraula.
Haurà de dir la meva. Està clar. Bé que m'ho diguis, que així vaig pensar.
Sí, ho estava pensant. estava pensant. Li dic o no li dic? Li direm. Molt bé, la següent, la Noe.
La Noe. Vinga.
Connexió. Per mi la Jove Cambra és connexió perquè et condueix a treballar en equip, a connectar amb les persones, tant a nivell local com nacional com mundial.
Connexió, molt bé.
Una connexió. Clar, la Jove Cambra al final no deixa de ser una gran xarxa de contactes. Sí que connectes i hi haurà persones que connectaràs amb un cert nivell i amb persones que connectaràs amb un altre. Pot ser un nivell de relacions interpersonals o un nivell només i estrictament laboral, pot ser. Llavors, molt interessant el que ha dit la Noe de connexions, perquè bueno, la Noe sempre ho diu, no? Ella va arribar aquí, que només coneixia el Robert, que en aquell moment era la seva parella, que el Robert també va estar aquí amb nosaltres.
Sí, és que per aquí ha passat tothom,
Ha passat tothom, la Jove Cambra. Ha donat suc la secció. Doncs la Noe va arribar, que només coneixia el Robert, i ara pràcticament la Jove Cambra és el seu grup d'amics, no? De persones amb qui ella doncs, es troba cap de setmana, tal. I ella ho deia, per mi la Jove Cambra són connexions, que et va portant d'aquí cap allà. Comparteixo molt el... amb la Noe aquesta paraula.
Molt bé. Valors i connexió,
De moment, valors i connexió. El Marc ha dit valors, la Noe ha dit connexió, i a veure què ens diu la Paula.
A veure.
La paraula que per mi definiria millor Jove Cambra seria aprenentatges. Perquè a partir de programes, de dirigir-los, de formar part de la Junta, entre moltes altres coses que fem a l'entitat, reps uns coneixements i unes aptituds que a la meva vida laboral i a la meva vida diària no aprendria. Per tant, crec que la millor paraula que defineix Jove Cambra per mi és aprenentatges.
Molt bé, aprenentatges. Mira, és la que estava jo també barrinant, me l'ha pres aquí.
L'escola, és l'escola. L'escola, la Jove Cambra al final té aquest valor afegit que també ens ho han dit molts convidats, el Dani Rubio, per exemple, la setmana passada, parlava de que Jove Cambra és aquesta escola que t'amplia els coneixements que potser no has pogut adquirir a la universitat o en el món laboral. És una mica el Jove Cambra és el... Jo també ho comparo amb el Pegamento. És com el Pegamento, perquè clar, tu uneixes dos peces i aquest Pegamento quin és? Doncs és la Jove Cambra. El món universitari i el món laboral queda enganxat o queda en simbiosi gràcies a la Jove Cambra, aquesta petita pràctica que et pot donar. La Paula també, la Paula amb aquesta paraula s'ha coronat també.
Home, està bé, està molt bé.
Està treballada.
A més ens ho ha explicat, ens ha justificat molt bé el per què, que això també s'agraeix.
Home, pensa una cosa, Mònica, jo els hi vaig dir amb ells, els hi vaig dir, nois, m'heu d'enviar una paraula, tal qual. Això els hi vaig dir divendres passat que ens vam veure. Ahir la nit encara no m'ho havien enviat. I els he enviat un WhatsApp recordant, ei, no us vull molestar.
Però demà hi ha programa.
Però demà he de portar-ho, si no la Mònica...
Home,
si no...
jo sí, jo us poso firme ràpid,
Exacte. Ah, sí, pam, pam, m'ho han enviat. Jo crec que de moment estic veient que se les han treballat.
Sí, de moment m'agrada això. Valors, connexió i aprenentatges.
Exacte.
Ens falta una quarta.
I anem a veure què diu el nostre president del 2018, del flamant 50è, l'Adrià Gramont.
Per mi la Jove Cambra és sinònim d'oportunitat. Crec que la paraula oportunitat defineix exactament el que som i el que som com a entitat. És a dir, la Jove Cambra te dona totes aquelles oportunitats que tu et proposis, que tu vulguis i que vulguis explorar.
Oportunitat.
La Jove Cambra no deixa de ser al final un trampolí, mm-hmm. on tu decideixes si saltar o no saltar. És així, no? Una metàfora una mica...
No, està molt ben pensada, és veritat.
És la clàssica piscina de càmping on tens el trampolí de 3, de 5 i de 8 metres i tu saltes des d'on vols. Que vols saltar des de més a dalt? Sí que és veritat que te la pots jugar més, és més complicat, però ho pots fer. Llavors la Jove Cambra és aquesta oportunitat de dir, mira, tu escull el camí on tu vulguis anar, tindràs aquestes persones que t'acompanyaran, perquè al final és una fusió de tot, no? Dels valors, de les oportunitats, de l'aprenentatge... Si vols anar ràpid, camina sol, i si vols arribar lluny, camina en grup. Això ho diuen sempre,
clar,
no?
Al final també t'ofereix aquesta xarxa necessària si has de saltar el trampolí. Que metafòrics estem avui, Jordi,
sí, avui
jo no sé
sí,
si és
avui...
la calor o què és.
No sé, el dia de la poesia és d'aquí poc o no? No ho sé. Potser...
Crec que no. Però bueno, escolta, estem avui inspiradíssims, eh?
Sí, avui és un programa molt... molt...
Jo també crec que esteu una mica melancòlics,
exacte.
No? Perquè ve l'aniversari i també és el final, a veure, no el final de res, enteneu-me, però també és el final de feina que porteu fent molt temps per exacte. Celebrar aquest 50è. Teniu també una responsabilitat de ser els que en formeu part ara,
exacte.
Els que munteu aquest exacte. 50è, no?
Sí, de fet, amb l'Adrià ho diem sempre, no? L'any del 2018 a la Jove Cambra recordarà per moltes coses, segur que hem fet molts programes, de fet aquest any no hem parat. Hem fet molts programes, hem estat a tota Catalunya, inclús a nivell internacional també hem tingut presència, però el que recordarà, si més no, a nivell de la Jove Cambra de Reus, d'aquest any del 2018 serà el 50.
Uh-huh.
I, ostres, el 50, oi, sí, me'n recordo, quina festa més guapa, eh? Ostres, la gent se'n recordarà d'això. Bueno, i és per això que nosaltres també volem convidar a que tothom qui ha format part de la Jove Cambra, no? Pensa que vindrà gent, vindran persones que fa 40 anys que no trepitgen l'entitat pràcticament, i vindran. Senyor Pont ha fet una gran tasca, ens ha donat un cop de mà, penjant-se al telèfon, trucant, escolta'm això, allò, pim, pam, trucant, no?, els seus companys de llavors, i jo crec que serà molt maco, serà molt maco.
Molt bé. Anem ja al tall, que es diu. Vas explicar-me què passarà dissabte, dia 7, Jordi?
De moment t'he d'explicar que esperàvem que vinguessin unes 100 persones i venen 130 persones.
No està malament.
130 persones està molt,
tocarem
però que molt
canapé.
Bé. Està, exacte. Tocarà demanar torn, Mònica, tocarà demanar torn.
Clar, sí, sí.
I ma mare sempre, ma mare, pobreta, sempre li passa, ma mare és de xerrar molt. I llavors, clar, van amb un parlar.
No sé qui ha sortit.
No, jo tampoc. Ells van cap actes, cap aquí, cap allà, i què passa? Que ma mare es fica a xerrar amb tothom. I quan arriba als canapés, no n'hi
ha. Ja no n'hi ha, doncs guardeu-li una mica.
No, jo li dic, jo sempre dic, mama, tu quan arribis, ataques els canapés. Ataques, te fiques la primera allà. És igual amb què hagis de xerrar, ja xerraràs després.
Si van dissabte, on hi haurà el Jordi primer, no? Els canapés, per si es queda sense. Ja veuen l'estratègia.
Exacte, jo ho volia comentar des d'aquí a tothom qui ens estigui escoltant. Doncs escolteu, si aquest dissabte veniu al 50è i a mi no em veieu, no patiu. Jo
està
segur que estaré,
a la barra.
Estaré fent feina. Exactament. Però sí, serà un dia molt especial. Ve la Eli, l'Elisabet Carnicer, que ens presenta l'aire uh-huh. institucional. Es quedarà també al sopar. Té moltíssimes ganes de conèixer Reus i les persones que han format part de la Jove Cambra. Clar, ella m'ho deia, és que jo li vaig dir, Eli, tu pots quedar a sopar o no? Està clar, és al final està la teva elecció, no? Diu, però com no m'he de quedar a sopar? Si jo tinc ganes de conèixer totes aquestes persones de jove cambra que tant m'has parlant, no? Som creem expectació. Jo he dit, al final et decepcionaràs una mica, eh?
No, segur que no.
Som normals i corrents, però...
Molt bé, llavors, dissabte, hi ha un acte institucional, diguéssim.
Evident,
no sé si és això, hi ha alguna cosa oberta a tothom que vulgui venir. Explica'ns això, a veure.
L'acte institucional està obert a tothom qui vulgui vindre. Qualsevol persona de Reus que passi pel carrer Llobera, Monterol. Confon aquests dos carrers, eh?
Això és crític, ho sé,
i m'han caigut molts pals per això.
No m'estranya.
Bueno, i ara, de fet, m'està caigut...
Ara te'n cauran més, ja veuràs.
En directe, eh, senyors? En directe. Doncs el Palau Bofarull comença l'acte a les 7:30 de la tarda, 7:30, i doncs bé, tirem endavant, pam, pam, 45 minuts, una horeta, hem estipulat. Obert a tothom. Presenta l'Elisabet Carnicer. Quan acabem l'acte institucional, anem cap a la llotja de Reus, que està al costadet, perquè no se'ns perdi gent.
Camí curt, eh?
Exacte. I hi haurà indicacions. Estarà indicat amb una catifa vermella que anirà des del Palau Bofarull fins a la llotja. Molt maco, molt clamorós. Allà estarem doncs, esperant els convidats per començar amb aquest sopar de gala. Tindrem moltes sorpreses, que aquí això sí que no te les
pensava. Home, alguna, una petiteta.
Mira, només et diré una cosa.
Va.
Serà un sopar molt màgic.
Ai.
Bé, ha estat bé. Es deixa entreveure, però no del tot. Ara tu pots dir, ostres, ho tinc, o potser no.
No ho sé, s'haurà d'esperar dissabte. Però bé, el sopar sí que, evidentment, suposo que és tancat, eh? Vull dir que la gent no vagi a fer cua a la llotja, eh? Deixem-ho clar, això.
Exacte. El sopar és tancat, començarà sobre les 9:30 de la nit, i el que, bueno, és això, doncs tindrem un sopar, és un sopar de gala, però és distès. Un sopar de gala, distès, presenten dos presentadors que són espectaculars. Són dos paios amb molt de caché. Un d'ells sóc jo. No. Presentem jo i una altra júnior, que és la Marina Filella, i doncs amenitzarem el sopar. Tenim entrega de senadories, tenim les bufades espelmes del pastís. Bé, serà un...
L'Adrià és hora de bufar, bueno, com a president, les
clar,
50.
L'Adrià, hi ha 50 espelmes i jo li he dit, Adrià, vés anant fent exercicis
de pulmó.
Que
vagi preparat, clar, exacte. Sí, ha
porta,
de fer...
Porta dues setmanes després del matí i...
Ah, clar, s'ha de fer fondo.
Exacte, sí. No, però ell i els 49 presidents, hem intentat que vinguin tots els presidents.
Ah, no em diguis, si seran tots. Això
bueno,
sí que...
no tots. Perquè
tots els que puguin,
Tots els que puguin. Exactament, però n'hi ha que no poden. Per temes materials, no poden vindre. Llavors, bueno, som entre uns 35 i 40 presidents.
Molt bé, home, Déu-n'hi-do. Sí, és una bona
està
xifra.
Està molt bé.
Doncs em quedo sense temps, Jordi. Ho deixem aquí. Dissabte, dia 7, ja saben, si volen doncs, veure'ls, eh? I també veure quin ambient hi ha, obert a tothom, al Palau Bofarull a partir de les 7, quarts de 8.
Exactament.
Això sí que està obert a tothom, i després ja la celebració és una cosa ja més íntima, més interna de la jove cambra. Exacte. La setmana vinent, darrer programa, però encara que hagi passat el 50, jo et faré venir a treballar.
Home,
perquè m'has d'explicar tot el que ha passat.
I tant.
A dins.
La setmana que ve serà l'últim programa molt especial. I amb moltes ganes.
Volem saber tot el que ha passat en aquesta festa, Jordi. El que es pugui explicar.
El que es pugui explicar, està clar.
Molt bé, doncs escolta, acabem aquí. Avui hem repassat una mica que en una paraula. Ah, i la teva quina és, per cert?
La meva paraula, de jove cambra, és... ja me la deixava, Mònica. És experiències.
Experiències.
Sí, experiències que només vius a la jove cambra.
Molt bé. Perfecte. Doncs amb això acabem, que em quedo ja sense temps, ja m'he passat i tot. Jordi
no,
Cervera, moltes gràcies. Que
molt
vagi
bé. Adéu.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Fes que pari el temps. Deixa'm descobrir estel sobre la pell.
Vins, El Sibarita, La Recepta de la Setmana, Disco Cope, Pàgina Zero, tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues. Cope Tarragona. Estàs informat.
Con Matoga, adelántate al futuro.
Matoga pone a su servicio el sistema tintométrico totalmente ecológico, con una infinita gama de colores al instante. En Matoga, decore su hogar al mejor precio. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Camclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. ¡Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros!
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia COPE a Tarragona amb Mònica Carrasco. Pàgina 0.
Pàgina 0 avui per Assassins del Camp. És un recull d'històries de gènere negre en el que una quinzena d'escriptores i escriptors de les comarques de Tarragona s'han unit per primera vegada i tot plegat ho ha coordinat l'escriptora Margarida Aritzeta, que al pròleg del llibre precisament diu: en aquest recull hi trobareu històries inquietants en què assassins confessos us desgranen el seu crim a cau d'orella. Doncs a ella la tinc avui a l'estudi, llibre en mà. Margarida Aritzeta, molt bon dia, gràcies per venir.
Hola, bon dia, sempre és un plaer.
Jo, és que estem acabant temporada i només havíem parlat per telèfon, Margarida, sí. Llavors jo dic, jo com no la convidi abans de venir, és que no he fet la temporada, ja? no pot ser.
Hauríem posat una creu enorme.
Ah, exacte, tu ja saps que tu has de venir, sí, sí o sí, sigui perquè presentes llibre pel que sigui, has de venir.
Molt bé.
I, de fet, ja en vam parlar d'aquest recull fa uns mesos, no?, quan el presentàveu, de fet, no?, a l'Espluga, el Bifassà.
Sí, que parlàvem del Festival de Novel·la Criminal, sí.
Exacte, doncs a mi em quedava pendent parlar-ne una miqueta més, perquè ja saben que a més de rebre la Margarida ens agrada molt doncs, parlar de llibres i a sobre gènere negre, doncs aquí ja ho tenim tot. Quina millor excusa, no?, que parlar de llibres. D'entrada vull saber com va sortir aquesta iniciativa, a veure, com enredar a una quinzena d'escriptors i escriptores per participar en aquest recull.
Doncs va ser una sorpresa agradable, perquè Llibres del Delicte ja havia tret un recull d'assassins de Girona i assassins de Ponent, de les Terres de Lleida, i la pregunta era si al Camp de Tarragona hi havia prou força assassina per treure un volum, no? I jo vaig pensar, a veure, gent que hagi publicat novel·les negres, novel·les policíques, novel·les criminals, doncs n'hi ha uns quants. No sé si arribem a fer entre tots un volum o no, però aleshores se't planteja l'ocasió de preguntar a tota la gent que escriu, que publica i que coneixes, dir, escolta, et vindria de gust fer un crim de tinta? I la sorpresa va ser que algunes persones que no s'havien plantejat mai d'escriure novel·la negra no només van dir que sí amb entusiasme, sinó que a més van descobrir que els agradava, i algú com la Tecla Martorell diu, és que m'he descobert un assassí en potència, no? M'he descobert un potencial negre que jo desconeixia. I va començar pràcticament com una mena de joc, de dir, escolta, t'apuntes a aquesta moguda, i som 15, però en realitat n'hi ha algun més que per circumstàncies de la vida, allò que estàs acabant un llibre, que estàs embolicat amb una feina i resulta que per aquí, d'aquí a pocs mesos no pots tenir un compte, no hi són, però són 15, però podríem ser 18 o 20 tranquil·lament.
Mm-hmm. Clar, mira, és una de les coses que et volia preguntar, perquè de fet fa no massa teníem aquí també la Lluïsa Amorós, no?
Sí.
I parlàvem, ella també hi té un conte aquí. Clar, si has llegit coses de la Lluïsa Amorós, dius, clar, no em quadre, no?
No,
o la Tecla Martorell, clar. Llegeixes, no?, la darrera novel·la que va fer, dius, i ara està fent, no? I ara està escrivint això,
sí.
Gènere
I,
negre.
I la Rosa Pagès, dius, que tu te la mires, una bellíssima persona, dius, d'on li ve aquest instint assassí, no? Sí.
Clar, algú que ja et coneguin a tu i hagin llegit, per exemple, les històries de la Mina Fuster diran, home, la Margarida ja sabem que això ja li va, no? Que té una mica d'instint assassí, no?
Sí,
això tu ja ho portaves fet de casa. Tu també hi participes, avui
sí.
No només has coordinat, sinó que també
sí.
Hi ha un relat teu.
Hi ha un relat meu, sí, uh-huh. Sí.
És el que tanca, he fet aquest recull.
Sí, sí. Això l'ordre no té gaire importància, però en principi l'editor intentava allò conjugar conte curt amb conte llarg, allò perquè hi hagi varietat a l'hora de llegir-los, fins i tot varietat temàtica, i a mi em va condemnar a anar al final, no? Però bé.
Amb una història que a més, que no desvetllarem res, perquè això s'ho han de
llegir.
No,
són històries curtes i s'han de llegir, per tant, si les expliques a mitges, ja espatlles la sorpresa del tot.
Exacte, s'han de llegir, però a mi sí que m'agradaria preguntar-te en el teu relat en concret, no sé si hi ha un punt de... el punt de partida és alguna notícia verídica, perquè realment també fas una mica aquí de denúncia, eh? Aprofites el relat i la ficció per deixar... Bueno, clares algunes coses i denunciar algunes coses, algunes situacions que per desgràcia passen, eh?
Passen, sí, és que de fet està tret d'una notícia de premsa que no passa al Camp de Tarragona, però jo sovint agafo allò, uns titulars, una notícia de premsa a partir de la qual vaig desenvolupant les meves novel·les negres, no? Les meves novel·les criminals, i en aquest cas era una situació de Mataró. Un d'aquests tallers clandestins de confecció, en aquell cas portat per xinesos i que va sortir a judici, i que aleshores es descobreix tota una trama que no té gaire a envejar amb el llibre Gomorra de Saviano, no? Anava a dir tristament famós, perquè el pobre Saviano no ha pogut tenir una vida tranquil·la des de que va publicar aquell llibre en què explica les pràctiques de la Camorra, sí. De subcontractar fi efecte que productes confeccionats a preus ínfims doncs acabin al mercat de les grans botigues, de les grans marques de moda, i al darrere el que hi ha doncs, és el preu de la suor i l'esclavatge d'una gent que estan treballant en condicions infrahumanes.
Mm-hmm. Aquest és el punt de partida.
Sí.
Ja es llegiran el relat de la Margarida, que aquí,
sí.
Doncs, per desgràcia d'una notícia real, doncs, anem a una història de ficció. A mi m'agradaria saber si els hi vau posar algunes condicions, diguéssim, als escriptors que han participat en aquest recull, és a dir, llargada o, bé, temàtica sí, no? Hi havia d'haver un crim pel mig.
Sí, hi havia d'haver un crim pel mig, hi havia d'haver un punt de denúncia social, que és el que caracteritza la novel·la negra, però, doncs, això pot ser des d'una pinzellada lleugera fins a un compromís seriós, i el que hi havia era una extensió màxima, que era de 15 pàgines, que al final la vam acabar reduint perquè érem molta gent i allò es menjava moltes pàgines, vam dir si pot ser 10 millor que no pas 15, i amb aquesta història vam deixar fora algunes persones que per qüestions d'última hora no van poder, esclar, algú m'havia fet mininovel·les que eren fantàstiques, apassionants, però doncs que necessitaven pràcticament dos volums per arribar-les a publicar totes. Doncs eren 15 pàgines que hi hagués un fet criminal i no van posar ni tan sols la condició que passés al Camp de Tarragona, que ho podíem haver fet. I amb això va sortir que la major part de relats passen en llocs més o menys indeterminats, que es pot imaginar que passen aquí, però que no saps ben bé on passen. El meu conte passa en un polígon industrial, que pot ser tranquil·lament sí. Un polígon industrial de Valls, però pot ser qualsevol polígon industrial d'aquesta zona o d'un altre lloc. Però n'hi ha alguns que sí que clarament es veu que passen, per exemple, hi ha el de... Hi ha el del Moisès Penyalbert, que passa a Reus, sí. Passa en una fonda de Reus, i el Moisès recorda els seus anys d'infantesa quan ell vivia a Reus i havia conegut tota mena de personatges, que els coneix, els personatges. I aleshores la història del Jordi Tinyena, que d'alguna manera evoca també el Climes de Tarragona, o el Ferran Gerard, que sí, ja clarament anomena locals, baretos, puticlubs de Tarragona, sí, d'una manera ben explícita.
Mm-hmm. Mira, has anomenat el Jordi Tinyena, que a més des d'aquí doncs, ja ho hem fet en diverses ocasions, però també volíem tenir aquest record especial, sí, també acabant aquesta temporada que estem, perquè té, obre ell, aquest recull, no?
amb
un relat, i també tinc aquí la seva darrera novel·la de gènere, sí, negre, Joc d'identitats, també
d'identitats,
publicada per Llibres,
exacte,
del Delicte, que si no l'han llegit, doncs escolta,
és una lectura d'estiu pendent.
És, sí, una lectura pendent, jo crec, sí, a més és un bonic homenatge que li podem fer al Jordi,
sí,
també,
sí,
no?
Sí.
Llegir-lo, és el millor homenatge que li podem fer, sens dubte.
Aquí el relat del Jordi Tinyena, que és el que obre el recull, que es diu La por blanca,
sí,
és un relat que fa posar la pell de gallina.
Totalment, eh?
Sí, és negre, negríssim, ja no et pots imaginar que una cosa pugui ser més terrible. I va estar a punt de venir a la presentació, fins i tot va dir, doncs, primer va dir que sí, després va dir, no estic en condicions, pobre, i just un dia després es va morir.
Sí.
Dic que, per tant, és l'últimíssima cosa que ha fet en literatura el Jordi Tinyena.
Sí.
Però és un conte que val la pena llegir perquè és esborronador.
La veritat és que és esborronador, i a mi em va passar una cosa molt curiosa, que saps allò que vaig haver de tornar enrere? Vaig dir,
sí,
no pot ser que hagi passat això que acaba de passar, eh?
Sí,
vull dir, sabent,
sí,
que,
sí,
era ficció, però...
Sí. No, i explicat amb aquella mena de tranquil·litat,
sí,
que encara t'esgarrifa més.
Sí. La veritat és que una cosa que m'ha agradat, i no sé si aquí té a veure aquesta mena de pautes que vau donar, o si s'ha, uh-huh, fet un treball després, perquè clar, heu unit veus i escriptors i escriptores molt diferents, no?
Sí.
Que tenen tons molt diferents,
sí,
però al final es crea com una veu única, no?
Sí.
al llibre, i no et sembla que siguin persones tan, tot i les diferències de cada relat,
sí.
Sembla, no?
Els estils sí, són molt diferents, però el que sí que hi ha és com una tònica no volguda ni buscada, però sí coincident, d'explicar amb naturalitat i des del punt de vista de personatges en principi, doncs, innocents entre cometes,
sí,
històries terribles. I llavors dius... No pot ser que aquest personatge o aquesta persona o aquesta criatura, perquè n'hi ha uns quants explicats des dels ulls de criatures, o allò doncs, d'una dona gran, una dona de la bona societat, algú que... Dius, no pot ser que m'estiguin explicant això, no? No pot ser que això sigui veritat. I explicar-ho amb aquella naturalitat, i tu ho vas llegint i vas pensant, però això és horrorós, això,
sí,
és terrible.
És veritat, la naturalitat, sí, és part de que pensis que és tot horrorós, de no pot ser, no? De tornar enrere, com,
sí,
ho estan explicant això.
Sí.
Crim, denúncia social, aquestes,
uh-huh,
dues de les premisses, i tenen aquí doncs, textos, dèiem, de la Margarida Aritzeta, del Jordi Tinyena, el Joan Cavaller, el Jordi Folk, el Jordi Ledesma, també, aquest ja també ja venia ensenyat de casa, el Jordi.
Venia ensenyat de casa,
negra.
I a més és el primer relat que publica en català, que ell normalment publica en castellà, per tant, és un altre tipus de joc, de dir, escolta, aquí som tota una colla, tots som, formem part de la gran família negra, o com a,
sí,
mínim a partir d'ara, i vols jugar immediatament. Doncs es va afegir, clar, tu dius, persones tan professionals que va de festival en festival, de premi en premi, dius, aquí amb gent que pràcticament, no és que siguin aprenents, perquè no n'hi ha cap d'aprenent, tots
no,
han publicat, però doncs no estan tan ficats amb el gènere negre. Ha estat com una mena d'olla barrejada, on tots els ingredients són diferents, però al final el resultat és fantàstic.
És fantàstic, la veritat és que sí, llegeixin, com els dic, ja l'Olga Xirinacs, el Moisés Penyalbert, la Rosa Pagès, la Tecla Martorell, la veritat és que és una lectura, jo crec, perfecta per aquest temps d'estiu, que jo li deia,
sí,
li he posat uns deures a la Margarida, li he dit, escolta, vull que vinguis a parlar del llibre, però també vull que em recomanis llibres, no? Perquè és veritat que ara sembla que de vacances hi ha gent que és quan realment troba el temps per llegir, i és,
sí,
quan es retrobe, no? Hi ha gent que llegeix tot l'any, cada dia, si pot, no? Suposo que tu ets de les que llegeix, si pots, cada dia.
Sí, sí.
Però hi ha gent que no, doncs no troba el temps, és més complicat, i ara per vacances dius, doncs ara agafa'm ganes un llibre. He dit, Margarida, per què no ens fas unes recomanacions? tants, no?
Això és complicadíssim, ja perquè és allò que tens tants coneguts i amics. Mira, una recomanació genèrica que sempre va molt bé, i és que tenim uns escriptors fantàstics d'aquí, de prop, de casa nostra, que fins i tot de vegades els coneixem, i que sempre els deixem per més endavant, o pensem que si anem a buscar un suec, o anem a buscar un xinès, o un japonès, o un sud-americà, doncs que ho farà més bé, perquè allò que és de lluny i segur que és punt segur. Si repasses la llista d'aquests assassins del camp, que tots han publicat últimament, hi ha llibres meravellosos, sí, de la Lluïsa Morós, de la Tecla Martorell, de la Rosa Pagès, el Tinyena, el d'això, Ferran Gerard, el Jordi Folch, el d'això, com se diu,
el Francesc Valls, el Salvador, l'Àngel Brunet...
El Joan Cavaller, no?
Joan
és
Cavaller.
Que la setmana passada presentava un llibre del Joan Cavaller, que és La ciutat i alguna gent que hi viu, sobre el món d'aquesta Tarragona amagada, d'aquesta Tarragona secreta. No, és que no em sortia el nom, dic, el tenim a prop. Qualsevol dels llibres d'aquests autors és una bona aposta per, amb tranquil·litat, a l'estiu, dius, em dono la possibilitat de conèixer-los una miqueta més, perquè realment tenen tots llibres molt interessants. Un que té un punt d'aventura i un punt allò d'aquesta lectura estiuenca, que a mi em va agradar moltíssim, és un del Jordi Tinyena, que es diu El somriure del víking.
Sí.
El somriure del víking és una història d'aquestes de lectura d'estiu. És una història antiga, dius, això no pot ser que hagi passat mai. Doncs sí, el punt de partida és un fonament real, és la situació històrica, que uns vikings, allò amb aquells vaixells i amb aquells, diu que no portaven cons al cap, que resulta que van anar a parar a Tortosa. Van desembarcar a Tortosa a l'època de la dominació sarraïna de Tortosa, i aleshores t'explica com els musulmans i els vikings conviuen en fortificacions diverses, una la fortificació de la ciutat de Tortosa i l'altra una fortificació just allà al costat del riu, com recelen els uns als altres, com aprenen els uns als altres, com naveguen els uns i com es tanquen els altres, com lluiten, com es relacionen. I és una història d'aquestes extraordinàries, com una mena de poema èpic, com aquestes pel·lícules de romans que que vèiem de vegades per Setmana Santa o els diumenges a la tarda. És un llibre d'aquests, explicat amb una gràcia i amb una fluïdesa que fa de molt bon llegir.
Mm-hmm. El somriure del víking, del Jordi, sí, Tinyena, apuntin. I del Jordi també tenen el joc d'identitats,
sí,
o sigui que hi ha un triaqui, eh?
Sí, 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 sí. Ahir precisament vaig ser en una sessió d'un club de lectura i una de les senyores del club de lectura em deia, de vegades en clubs de lectura i de vegades en recomanacions d'estiu, ens fan suggeriment de llibres molt banals, com si diguéssim, no? Així, llibres molt lleugers, llibres així de temporada, llibres d'aquests que poden passar sense pena ni glòria, que no és el cas del somriure del víking, però que són allò, lectures d'estiu, no? Lectures, no ho sé jo, per exemple...
Sí, doncs, lleugeres.
Sí, els estius me'n llegia les col·leccions de novel·la negra, me n'empassava una cada dia i ja està, per vacances, no? I que van molt bé per l'estiu. I ell em deia, a mi una lectura d'estiu que em va arribar l'ànima va ser quan l'estiu passat, diu un amic meu que és professor, em va recomanar, diu, escolta, si tens ganes de llegir, llegeix el Quartet d'Alexandria del Darrell, les quatre obres que formen, sí, el Quartet d'Alexandria. Dius, això és una novel·la d'estiu. Són quatre novel·les d'estiu. Són novel·les meravelloses i a l'estiu tens temps de deixar-te anar i llegir en plaer, no? Vull dir que d'una banda hi ha aquestes lectures, sí, lleugeres, i d'altra banda dius, escolta, vaig a intentar llegir alguna cosa que a mi m'omplirà perfectíssimament.
Clar, i que és això, que ara tinc el temps per fer-ho i per dedicar-m'hi, per gaudir-ho, no?
Allò, sí,
per
sí,
entrar,
sí,
a les històries sense haver de patir si ja arribo a la parada, si vas llegint el tren, no?
Exacte, exacte, exacte. O per descobrir, per exemple, dius, aquella poesia, per parlar d'algú de Reus, del Xavier Amorós, que ens parla d'aquell Reus de la postguerra que podem reconèixer els carrers, podem reconèixer les botigues, podem reconèixer les olors, podem reconèixer els gestos. busques els poemes del Xavier Amorós, és una bona lectura d'estiu, també.
Mm-hmm. La veritat és que qualsevol lectura, jo crec que és sí. bona, per estiu, hivern, tardor, no? Però és veritat que sí, que ara tenim aquesta vegada aquesta costum de dir, ah, això m'ho guardo, jo ho faig, això, Margarida, jo dic, aquest me'l guardo per vacances.
Sí, sí, sí.
Mira, no sé per què, ara fa dies que el tinc, però me'l guardaré, no el vull començar encara i vull esperar les vacances. Suposo que és per això, per aquesta predisposició, no?, a gaudir encara més.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. El Jordi Cervera també té llibre nou, llibres nous, perquè el Jordi Cervera va alternant poesia i narrativa. Jo penso que és un moment per descobrir... Jo tinc unes piles enormes de llibres a casa, perquè he anat a festivals de novel·la negra, he anat a presentacions i tot això, i cada lloc on vas, doncs surts amb la teua bossa de llibres, no? I estan esperant allò en piles que arribin aquestes setmanes. Clar. En què... No és que no puguis llegir cada dia, és que hi ha setmanes a l'estiu en què dedicar tot el dia a no fer res, a no fer altra cosa que llegir, doncs resulta que està ben vist. Doncs això, s'estan esperant aquest moment màgic en què doncs, esmorzes i dius, i ara què faig? Doncs llegir.
Llegeixo. Llegir. Això és fantàstic. Sí. Jo podria viure en aquest moment perpetu, no? Allò, esmorzar a la fresca, al balcó, i després llegir. Això sí. És pla ideal, jo
sí,
crec.
Sí, sí.
Doncs escolta, tenim algunes recomanacions ja apuntades. No sé si en tens alguna més al cap, Margarida, que vulguis fer, em queda poc temps ja.
No, en principi, és clar, també pots recórrer als clàssics. Així. Jo penso que aquest estiu es podria recórrer a llegir alguna cosa de Manuel de Pedrolo, ja que estem en el centenari de la seva celebració. S'han reeditat un munt d'obres, en té de lleugeres i en té de serioses, per exemple, té la quadrilogia de la Terra Prohibida, o però té, no ho sé, qualsevol... Si algú no ha llegit el Mecanoscrit del Segon Origen, doncs que el llegeixi, si algú vol rellegir Joc Brut, que és una novel·la negra meravellosa, que la llegeixi, i també pot rellegir la Maria Aurèlia Capmany. Estem en any de centenari i també s'han reeditat obres seves. És el moment, si no ens hi hem posat abans.
És veritat, doncs és el moment. La nostra recomanació d'avui, entre moltes d'altres, doncs aquest recull, aquest Assassins del Camp, el tenen publicat amb Llibres del Delicte,
sí.
I és interessantíssim, A més d'això, són relats curts, ja ho han dit, màxim 10-12 pàgines, o sigui
sí.
que...
I tot i que he dit que alguns fan esgarrifar, que no es pensi ningú que la novel·la negra és alguna cosa sangonosa,
no.
D'aquestes que fan angúnia, no, que en fi... que hi ha ironia, hi ha joc, hi ha plaer, vull dir que s'ho passarà
sí.
molt bé.
És divertidíssim, la veritat sí. és que són divertidíssims. Abans de marxar, tornarà aviat la Mina Fuster, Margarida?
L'estic sí, n'estic treballant, un volum que va de Gitanos.
Molt bé, doncs sí. Escolta, això serà 2019 ja, suposo?
Serà 2019, si tot va bé febrer de 2019, és possible que es digui la rumba del gitano mort. Ho deixo aquí.
És possible. Això queda gravat. Sí. Convidada quedes, Margarida, com
perfecte.
Tu sempre, quan vulguis. Tu ja saps sí. que això és casa teva. Un plaer tenir-te per aquí, de veritat. Que tinguis molt bones vacances.
Igualment, sí. molt bones vacances sí. a tothom.
¿No sabes dónde comer hoy? Restaurante El Álamo tiene los mejores menús al mejor precio. Menú festival, gran aperitivo y de segundo arroz con bogavante o chuletón de ternera a la brasa. O el menú especial, con 12 primeros y segundos a escoger, todo con bebida y postre. Las parrilladas de pescado y marisco. Menús para niños y un gran parque infantil con colchonetas, castillos hinchables, toro mecánico. Tus reuniones familiares de empresa o amigos en Restaurante El Álamo. 40 años al servicio de nuestros clientes. Restaurante El Álamo. 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcover.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 7 minuts i arribarem al punt de les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Els Mossos investiguen l'aparició d'un cadàver aquest matí a les vies del tren entre Cambrils i Mont-roig. La policia investiga si el cos correspondria a la veïna de Cambrils en principi d'Alzheimer que desapareixia aquest dimarts. Tot apunta a que la víctima hauria pogut morir per atropellament i que es tracta d'aquesta veïna de la zona. Mossos i policia local l'havien estat buscant per l'entorn. De fet, la via es troba a escassos metres d'on residia la dona, que tenia, com els deia, en principi d'Alzheimer. Malgrat que la família dona per fet que es tracta d'ella, els Mossos encara estan portant a terme les gestions per poder confirmar-ne la identitat. El jutge ha ordenat l'aixecament del cadàver i des de les 11 del matí la circulació en aquest punt entre Cambrils i Mont-roig del Camp ha quedat restablerta. Ho hem sabut també fa pocs minuts, ho avançaven els companys de Catalunya Informació. S'ha arxivat la macrocausa contra una suposada xarxa de blanqueig de capitals de la màfia russa a la Costa Daurada. El cas es va destapar el juny de 2016. Es va detenir 8 persones acusades de defraudar més de 60 milions d'euros. Ara un informe d'Hisenda ha constatat que no hi havia irregularitats en la compra-venda de propietats. En plan econòmic ha destacat avui que la crisi ha minvat el pes de la construcció al teixit empresarial tarragoní, però es manté la indústria i augmenta el sector serveis. Ho ha posat de manifest el darrer observatori de la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona. Per l'organització, les dades mostren un clar procés de terciarització i un increment de la mida de les empreses lligades a la indústria. Pel que fa a tendències, la CEPTA considera que seria bo que el sector alimentari prengués més força al territori. Juan Gallardo és cap del gabinet d'estudis de CEPTA.
Es palesa una forta caiguda de les activitats vinculades del sector de la construcció, que encara no es recupera ni de bon tros. La consolidació de l'activitat terciària, és a dir, el cada cop major pes del sector serveis, arrossega en general totes les activitats. Però el que interessa és que doncs, es vagi diversificant el més possible dins del sector. Que sobretot la indústria no perdi pes. Jo crec que venem pel bon camí. El pes de la indústria es manté, tant en termes de PIB, ocupació i empreses. I això és important. Fora bo que el sector alimentari, que potser té unes arrels més autòctones, entre cometes, anés guanyant pes, perquè així immunitzaria davant de futures crisis i eventuals deslocalitzacions.
I la xifra del matí ens la dona precisament aquest observatori de la CEPTA. Són les 3.500 empreses que Tarragona ha perdut en 10 anys. L'estudi constata que el teixit empresarial continua per sota del que era el 2008. I atenció a aquesta, la conductora a la que la Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat a 113 km/h en un tram de 50. Ha estat a l'avinguda de Salou. Se li han obert diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial. Això pot comportar penes de presó de 3 a 6 mesos, multa de fins a un any de treballs en benefici de la comunitat i també la retirada del carnet d'entre 1 i 4 anys. I una molt bona notícia. Investigadors de la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica han descobert una ciutat ibèrica soterrada a Banyeres del Penedès. És comparable en importància a la d'Ullastret, segons els responsables de la troballa. Un georradar ha permès descobrir 2,5 hectàrees de la trama urbana del poblat, el major nucli urbà dels ibers descobert fins ara a Catalunya. S'ha descobert bona part del que es considera una ciutat amb una estructura regular, formada per carrers paral·lels i amples, creuats perpendicularment per vies més estretes, i fins ara han identificat uns 12 recintes amb places, edificis singulars, muralles, torres i un gran fossat. Els investigadors consideren que es tractaria de la gran ciutat de Cesetània Oriental, un territori habitat per la tribu ibèrica d'aquest nom, que vivia a la zona que s'estén entre el massís del Garraf i el coll de Balaguer, tenien la gran capital a Quesse, la Tarragona actual. A partir d'ara, els investigadors faran aquest any una primera excavació, un sondeig, després començaran els treballs més extensos, coordinats amb l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que preveu comprar els terrenys en els propers mesos. El director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, ha explicat a COPE Tarragona que es tracta d'un projecte a llarg termini i molt il·lusionant.
Molt de feina i molt il·lusionant. És a dir, és un... ens sentim alguna cosa, és a dir, alguns ens sentim alguna cosa, però realment ens deien que seria molt potent i que seria molt important. El que és realment il·lusionant és aquesta feina, com deies, que queda d'ara endavant, d'anar descobrint, d'anar coneixent aquest món ibèric, que és tan complex i que doncs, amb les bones mans en què està el projecte, segur que tindrem uns resultats sensacionals d'aquí ben poc, però també molta feina a fer durant els propers anys.
I abans d'acabar, àrea de serveis, normalitat aquesta hora les carreteres, també el servei de Rodalies. Anem doncs a la previsió del temps, pel que ens queda de dia i sobretot ja mirant a demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Es manté el temps estable aquí a les comarques tarragonines, cel molt clar, amb unes temperatures que no han de variar gaire. Si més no, podríem baixar puntualment, però continuarem amb màximes en torn als 30. 28 avui, de fet, a Tarragona, a Reus i Gandesa màximes de 30 graus, al Vendrell a 29 i a Tortosa arribarem a 33. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i amb brises cap al litoral. Demà dijous es mantindrà el cel molt clar tot el dia, però creixeran núvols d'evolució diurna en zones de muntanya, tot i que no esperem que hi plogui. Les temperatures màximes seran molt semblants a les d'avui. Les mínimes tampoc no variaran. Hem de baixar fins als 22 graus a Tarragona i Tortosa. Mínimes de 20 a Reus, 21 graus al Vendrell, 18 a Gandesa. I el vent al sud bufarà al mestral al matí. A la resta, vent més suau, variable amb tendència a bufar de l'oest a l'interior i altre cop amb brises cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això posem el punt i final. Ens queden menys d'un minut per arribar a les dues. Ho deixem aquí, es queden en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. El programa d'avui, ja saben, d'aquí una estoneta, al web de COPE i també al nostre compte de Twitter, @copetarragona, tindran l'enllaç directe. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar molt bon dimecres.